Avui s'ha presentat el sisè informe sobre l'impacte de la violència vers les dones a Sant Cugat, un estudi que permet analitzar les dades de violència de gènere a la ciutat. Ja fa 6 anys que l'Ajuntament encarrega aquest estudi i avui volem analitzar-lo en profunditat amb la Blanca Moreno, directora de la consultoria NIT i coordinadora d'aquest informe. Blanca, benvinguda i gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Abans que res, dades en mà, quina és la primera conclusió que podem extreure d'aquest sisè informe de l'impacte de la violència de gènere a la ciutat?
La primera de les dades és que el nombre de casos de violència masclista a la ciutat de Sant Cugat s'ha mantingut en els darrers 6 anys. Han hagut algunes oscil·lacions, en alguns semestres ha pujat, sobretot en el segon semestre, després en tot cas ja podem entrar en algunes de les causes que s'apunten, però la tendència és que s'ha mantingut el nombre de casos detectats. No així el nombre d'informacions a dones que han demanat informació, ja sigui directament a Mossos o al servei jurídic, que ha augmentat.
Per tant, hi ha més dones que demanen informació, però casos, pròpiament dit, ens mantenim estables. De fet, el 2015 es tancava amb un total de 88 casos i en el que portem de 2016, o per ser més rigorosos, en el primer semestre d'aquest 2016, en portem 47.
Exacte. Per tant, la tendència que tenim de totes les dades i d'aquesta mirada més longitudinal és que sempre tanquem l'any, malauradament, amb 100 casos de violència masclista aquí a la ciutat.
Mm-hmm. Clar, després de 6 anys, parlar de que es manté una dada, i estem parlant d'una dada que és violència de gènere, no sé fins a quin punt això és bo.
No, en cap dels casos és bo. El manteniment simplement és perquè en el seu moment el que feien molts serveis era recollir totes les dades i el que vam fer amb aquesta mirada metodològica és posar-li una mica més de rigor, no perquè les dades no estiguessin ben recollides, sinó per intentar estandarditzar algunes de les variables que ens permetessin identificar si hi havia alguns perfils de dones més característics. Aleshores, parlar que tenim anualment una xifra sempre al voltant dels 100 casos, com per exemple en el 2011 vam tancar amb 106. En el 2016, per el que estem veient ja de les dades del primer mes, les algunes que ja tenim del segon, ens anirem també als 100 o 110 casos. Això mai serà una bona xifra. Uh-huh. El que sí que sorprèn és que bueno, tenim sempre a la vora de 100 casos, però ja dic que en el 2013 van pujar a 122, en el 2015 van tancar amb 88, però sempre estem al voltant de 100.
Exacte. Aquest repunt, perdona, que comentaves ara, el 2013, que es van atendre 122 casos, a què es devia?
Mira, mireu, el tema de si atenem més o menys casos, però no ens movem d'aquesta tendència, jo apuntaria no tant a que varien les dades, sinó apuntaria al nombre de professionals que tenim que poden atendre, que atenen directament els casos de violència masclista. M'explico. La tendència de 100 casos, ja sigui perquè hem tancat amb 22 més o amb 20 menys, en cap dels casos podem dir, ni quan tanquem amb 88 ni quan tanquem amb 122, que la dada és positiva, sinó que en tot cas en aquell moment han hagut unes casuístiques sobretot degut a un repuntament que en aquell cas va ser per un tema també molt vinculat a la crisi econòmica que va encara agreujar molt més les situacions que s'estaven vivint de violència masclista. Mm-hmm. Però en qualsevol cas la tendència continuarà estable, que podria ser una de les següents reflexions que podríem fer. Clar, si les condicions continuen sent les mateixes, segurament la tendència podria ser la mateixa. Aquí una de les reflexions a apuntar és precisament, tal com ja hem comentat a l'informe, és que calen més efectius professionals i també més recursos econòmics.
Uh-huh. Clar, quan estem parlant d'aquestes xifres, d'un centenar de casos amb una vall, tenint en compte el nombre de població de Sant Cugat, estem parlant d'una xifra elevada en proporció, tenint en compte el conjunt de Catalunya, potser?
Una sola persona que denunciï o pugui posar en risc o estigui posant en risc la seva vida i la seva salut psicològica sempre serà una mala dada. Uh-huh. És a dir, aquestes dades nosaltres les necessitem per saber dimensionar millor els recursos i el nombre de professionals que necessitem. Uh-huh. Però com tantes vegades ja hem dit, és la punta de l'iceberg. És a dir, només comptem aquelles dones que finalment s'han atrevit, ja sigui a través de perquè s'han acostat a un centre d'urgències, perquè s'han acostat a Mossos o perquè directament han anat als serveis de l'Ajuntament de Sant Cugat a través de serveis socials o dona informació. Només tenim aquestes les dades d'aquelles dones que han anat. Fer comparatives, en aquest cas, no crec que
ens aporti... Mal fer.
Exacte. No crec que ens aporti molt més, perquè no perquè en un municipi, per exemple, es denunciï més, podríem assenyalar que hi ha molta més violència, perquè el tema de la violència masclista i tal qual també ha quedat reflectit en aquest informe, no és únicament les dades que les persones, les dones en aquest cas, que s'acosten finalment a un servei. Són totes les que ho pateixen de manera silenciosa. I són aquestes les que veritablement hem de saber si aquesta violència és molt més latent.
Clar, parlem una mica del perfil d'aquestes dones. Repetim que són les dones, com tu bé apuntaves ara, que són les que s'han atrevit a donar un pas i parlar-ne amb qualsevol de les eines que posa al seu abast l'Ajuntament. Però pel que diu l'informe, estem parlant de dones, en la seva majoria, d'entre uns 25 i uns 40 anys, amb fills, amb estudis secundaris o superiors, amb feina i sobretot de nacionalitat espanyola. Com s'explica aquest perfil?
S'explica d'una manera molt contundent. La violència masclista no distingeix ni per nacionalitats, ni per ocupació, ni pel nivell d'estudis. És a dir, la violència masclista és un atac directe a la vida d'una dona simplement pel fet de ser dona. És a dir, no és un fet característic que puguin estar parlant d'un tipus de nacionalitat, com algunes vegades en alguns prejudicis s'ha pogut defensar, sinó que tota dona, malauradament, pot estar exposada, no és que estiguem exposades de manera directa, però podem estar exposades a entrar i mantenir una relació de violència masclista. Per tant, si la pregunta és, que en el debat sempre surt, com és que una dona emancipada econòmicament, per exemple, no, i amb estudis superiors pot mantenir aquest tipus de relació, doncs bé, hem d'anar a les causes. Les causes és el nostre procés de socialització i que vivim en una societat veritablement masclista i que encara costa molt identificar, tant pel que fa a les dones com als homes i l'entorn comunitari, costa molt identificar quan no és directament una violència física o sexual, que aquestes són molt més evidents, costa molt identificar que s'està dins de... s'està patint violència de gènere. Perquè ens podíem extendre molt més amb les causes. En tot cas, ja anirà sortint.
Clar, de fet, deies, un dels principals problemes és la identificació, també perquè tendim a relacionar violència de gènere amb violència física, però l'informe detalleu que gran part d'aquesta violència de gènere és violència psicològica.
Tota violència de gènere comença per una violència psicològica. És a dir, quan s'estableix un vincle, perquè això sempre hem de pensar que la violència masclista es dona en una relació de parella. Dins d'una relació de parella, ja sigui, és igual amb l'estat civil que puguin tenir, però és sempre dins d'una relació, en teoria, de confiança i d'estima. Per què diem que es comença amb la violència psicològica? Perquè, evidentment, si comencés amb una violència directament física, el trencament d'aquesta violència o d'aquesta relació seria molt més fàcil. És a través de la violència psicològica com se va mermant la pròpia autoestima de la dona, com cada vegada queda més aïllada de les seves possibilitats d'autonomia i, de fet, queda molt aïllades de les seves relacions principals que la poden ajudar precisament a trencar aquest cercle de violència i separar-se del seu agressor, és a través de la violència psicològica que sempre comença la violència de gènere. Per això diem que hi ha dificultats encara per entendre-ho, perquè ens pensem que la violència masclista és únicament el cop de puny, o moltes vegades es pensa que és això, i això arriba, malauradament arriba moltes vegades, però no arriba sempre, i no perquè no arribi no estem dins d'una relació de violència.
És potser aquesta disminució de l'autoestima, de l'amor propi, el que explica que, per exemple, posant dades, el 2015 es va tancar amb 9 dones ateses al CAP, un 89% de les quals era de violència física. Però, en canvi, si ho comparem amb els casos que s'havien denunciat a policia local, el nombre disminueix. Té a veure amb aquesta autoestima mermada, el fet de que potser sí que es va a pal·liar els cops, malauradament, en el CAP, però a l'hora de denunciar la parella costa més?
Clar, penseu una cosa, la violència, i això és una reflexió que hem de fer a nivell social. Moltes vegades ens preguntem, com és que aguanta una dona aquesta situació? Com és que no denuncia abans? En el fons, si aguantes, perquè tampoc estarà tan malament. Aquests prejudicis fan molt mal, perquè ens allunyen d'entendre el que és veritablement una relació de violència masclista. No és únicament que mermi la seva autoestima, sinó que veritablement hi ha una estigmatització molt forta al darrere, perquè és la persona que en teoria tu estàs confiant, com a la teva parella, la persona que et fa mal. Per això és tan important denunciar que estem, tothom està exposat, en el fons, a tenir una relació de violència masclista, perquè es passa dins de casa. Passa dins de casa i passa amb uns perfils molt heterogenis de dones. Sí? Uh-huh. Aleshores, el fet de que veritablement una de les sintomatologies és que es guanya tot el principi de violència, o sigui, quan la dona afableix la seva autoestima, però és gràcies a l'assetjament constant que dia rere dia s'està sotmetent a aquesta persona. Sí? Uh-huh. És a dir, cada vegada que un s'està amenaçant, s'està agredint, s'està pressionant, s'està forçant, s'està danyant, a que aquesta persona faci coses o digui coses que no vol de manera lliure, és quan s'està forçant aquesta relació de violència de gènere. I per què no la trenquem abans? Doncs no la trenquem abans, i per això s'afableix, una de les causes que s'acaba afablint la pròpia autoestima, no la trenquem perquè encara vivim amb uns mites d'amor romàntic, amb uns mites sobre què és el que podem consentir i que no, dins una relació d'amor, que és precisament per això denunciem que costa identificar, perquè en el fons molt gran part dels grups socials encara se senten reflectits en aquests mites de l'amor romàntic.
Mm-hmm. Per tant, has parlat d'identificació, de la dificultat d'identificar-ho, has parlat d'estigmatització, de prejudicis, aquestes podrien ser algunes de les causes. Davant d'això, què es pot fer?
Clar, si ens anem a l'arrel, l'arrel comença per una coeducació i una socialització dels nens i de les nenes molt més lliures. És a dir, comença per una coeducació on les relacions igualitàries siguin veritablement el que marca la identitat d'un nen i d'una nena. I hem de començar a creure'ns de manera molt seriosa que és en el moment que nosaltres aprenem i ens fem adults i adultes, és en allà on hem de començar a gestionar com gestionem les nostres emocions, com gestionem els límits, perquè és aquí on podem tenir una sana autoestima i posar límits de manera molt més fàcil. Per tant, d'entrada, polítiques de coeducació des de ben petits i ben petites. No ens podem esperar a fer xerrades o tallers directament ja als instituts. Hem de començar des de ben petits i ben petites. Dos, ser-ne conscient que hem de tenir una mirada crítica en tot el que ens envolta des del propi oci. I jo sempre convido a mirar amb una mirada crítica el que ens passa diàriament a la televisió, per exemple, a la televisió, o el que ens passen a molts anuncis. Ara estem ja pràcticament en una campanya de Nadal. Les joguines, què ens estan transmetent les joguines? Què ens transmeten? Quins rols estan transmetent cap als nens i cap a les nenes? Perquè aquests rols després acabaran configurant el que acaba sent identitàriament aquell noi i aquella noia. Aleshores, si ja s'aprenen de manera inconscient uns rols més submisos i, per tant, de l'altra banda, uns rols més agressius i més assetjadors, és en aquí que hem de començar a posar la llavor, des de la coeducació. Però si hem fet tard a nivell social, perquè encara hi ha molts casos i malauradament hi ha més de 30 dones assassinades si parlem a nivell d'Espanya, la resta de persones adultes el que hem de fer és començar a identificar quina mena de relacions estem mantenint, no només dins de les nostres relacions de parella, sinó també quina relació estem tenint a les empreses.
Mm-hmm. De fet, ara que parlaves d'això, aquest estudi es presenta la mateixa setmana, no?, que es commemora el dia per erradicar la violència de gènere. I de fet, enguany, la campanya, és el 25 de novembre aquest dia, i la campanya d'aquest any es diu "I tu contra la violència de gènere, què hi pots fer?". Aquest "tu", per tant, entenem que apela a víctimes, a maltractadors, a veïns que a vegades, no? Doncs, o la persona que tenim al costat, que som aquests testimonis silenciosos d'alguna cosa que no funciona, a qui apel·la aquest tu?
Apel·la a tothom. És a dir, hem de tenir en compte, i jo crec que és un dels punts on hauríem de partir, que la violència masclista és una greu vulneració dels drets humans. És a dir, que, no, que per més que pensem que passa dins de casa o en una esfera privada, això no deixa de ser una vulneració dels drets humans. Per tant, sempre que passi un cas de violència masclista en què és violentada i assetjada una dona i també les seves criatures, que ja en parlarem si ens dona temps una miqueta més endavant, sempre que això passa és una responsabilitat social. No podem pensar que perquè no hem sentit els crits o perquè no hem vist o perquè no hem volgut mirar-ho de manera crítica o perquè és una cosa privada que jo amb les parelles, amb aquestes coses, no m'hi fico, això no per tenir aquesta mirada no hem de deixar d'actuar. És a dir, i tu què pots fer és d'entrada revisar i posar una mirada molt més crítica cap a les nostres pròpies relacions i cap a les relacions que tenim al nostre voltant. És una responsabilitat social. És a dir, pensar que només li passarà a una dona en el seu interior i que en el fons, ui, no ens hi fiquem perquè mai se sap dins de les parelles què passa, és un greu error.
Error.
I això, aquest error, ens fa còmplices del que està patint moltes dones. Algunes de les dones, quan han estat assetjades o ridiculitzades públicament, després, en les seves entrevistes, quan ja podem treballar, una de les coses que ens fan avinent és i ningú deia res.
Ostres.
La gent ho sentia, però ningú deia res. Hem d'entendre que quan ja estàs dins d'una relació de violenta, el grau de poder fer front a la fase d'explosió i en el moment de l'acumulació de tensió, cada vegada l'energia, la capacitat que té aquesta dona i pues, cada vegada és menor. I és aquí on s'està creixent cada vegada més l'agressor. Per tant, si no fem un esforç per apoderar, per recordar-li que no està sola, que a més hi ha no només uns serveis públics que estan al seu servei per detectar, per prevenir i després per reparar tot el procés que ha danyat la violència, sinó que a més hi ha una societat que no l'assenyalarà, que no ridicularitzarà o que no estigmatitzarà que això li ha passat amb ella únicament. Sí? Penso que és un dels missatges, apel·lar a la responsabilitat social.
Blanca, breument abans d'acabar, quin paper juguen les criatures en tot plegat?
El pitjor dels papers, perquè les criatures estan aprenent a ser adultes. I si nosaltres aprenem que aquests límits ja s'han saltat, si aprens la cultura de la por masclista, en el qual sempre necessites que hi hagi una persona a la qual has de fer sentir inferior perquè tu te sentis superior, imagina't el que estan aprenent. Estan aprenent rols que després acabaran perpetuant les seves relacions de parella, en les seves relacions entre iguals i després a les pròpies empreses. És a dir, acabaran aprenent a ser víctimes o a ser agressors. Per tant, cal que aquest aprenentatge s'aturi el més aviat possible i cal que s'ensenyin altres models, perquè hi ha models de relacions igualitàries molt més sanes i això cal no només que s'evidenciï dins de la llar, sinó que també tinguem un oci molt més responsable sobre quins són els models a seguir i quins, no només els models, sinó també quins són els estereotips culturals que s'acaben presentant als nens i a les nenes.
Queda clar, per tant, que per sort no és una quimera pensar que algun dia podrem dir que la xifra és zero, però el que sí que de ben segur ens queda és molta feina a fer, sobretot una feina de responsabilitat particular, una responsabilitat social, per intentar aconseguir aquesta xifra. Blanca Moreno, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i sobretot per la cobertura. Moltes gràcies.
Fins aviat.
Bona tarda.